Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ha estat una experiència terrible, però Déu ens ha sostingut i ens segueix sostenint. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana us mostrem el testimoni d'entrega dels missioners enmig del terratrèmol esdevingut a l'Equador, com ha estat el de la germana Clara, que va morir amb 5 postulants més. Els 284 missioners i 4 bisbes espanyols estan ajudant en les tasques de recuperació a la província de Manabí, a la costa del Pacífic.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Vine a Alemanya i al Tirol amb el Club Més Amics. Del 5 al 12 de juliol descobrirem els paisatges del Tirol i l'encant de ciutats com Innsbruck, Berlín i també Baviera i Saxònia. Alemanya i el Tirol amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Repassem l'actualitat quan d'aquí a un minut i mig seran 8:15. La Guàrdia Civil ha detingut avui el primer tinent d'alcalde de Viladecans i també Gustavo Cuadrado, l'excap de gabinet i comunicació de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, pel cas Inipro. Juntament amb ells s'han detingut 2 persones més de Viladecans relacionades amb el cas de suposada corrupció a l'Ajuntament de la capital del Tarragonès. Es tracta de 2 empresaris. Paral·lelament, els agents han fet en les últimes hores diversos escorcolls, entre ells el mateix Ajuntament de Tarragona i a Viladecans i Palau Solità i Plegamans, per recollir més informació relacionada amb aquest cas. En plana política, l'exsenador Carles Martí ha decidit retirar-se del procés de primàries per elegir el candidat del PSC a les eleccions generals del 26 de juny. Meritxell Batet serà, doncs, la cap de llista dels socialistes catalans per Barcelona. Els 2 aspirants han acordat això aquest matí a la seu socialista i Batet serà ratificada en el Consell Nacional que el PSC farà a Barcelona el proper dia 14, dissabte de la setmana vinent. I segons hem sabut, fa només una estona 2 persones han quedat ferides crítiques arran d'una explosió en un polígon de Vilafranca del Penedès, segons han informat els bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques. Els fets han passat cap a 4:45 de la tarda en una empresa del polígon industrial Domenys 2, entre el carrer del Vi i el carrer Agricultura. És una empresa que es dedica a la destil·lació i barreja de begudes alcohòliques. Segons Emergències, els dos treballadors estaven fent tasques de manteniment quan, per causes que no se saben, hi ha hagut l'explosió. També és notícia que el nombre d'aturats registrats als serveis públics d'ocupació ha baixat de gairebé 14.000 persones a Catalunya i de poc més de 83.500, concretament gairebé 83.600, al conjunt de l'estat espanyol. El descens és del 2,77% a Catalunya i del 2,04% al conjunt d'Espanya. És el millor mes d'abril els últims 20 anys pel que fa a les dades de l'atur. I ja només queda Donald Trump entre els candidats republicans a la presidència dels Estats Units, els aspirants a la candidatura republicana, millor dit, a més de Ted Cruz, que s'ha retirat després de la seva derrota a Indiana aquest dimarts. També hem sabut ara que John Kasich ha fet el mateix pas, tot i que tenia molt poques opcions igualment de disputar la candidatura a Trump. Per la part demòcrata, Hillary Clinton, tot i que ha perdut en aquestes primàries d'ahir, continua sent la màxima favorita. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem ara el temps d'anàlisi de l'actualitat. Es parla darrerament, cada dia amb més força, de la possibilitat que tot l'estat espanyol faci un canvi de fus horari, un terme que ens comença a sonar més. Aquest canvi comportaria, senzillament, que tot el territori espanyol passi a tenir una hora menys, l'hora de Canàries, el mateix horari que també tenen Portugal, el Regne Unit i Irlàndia, és a dir, els estats i les zones situades a l'oest del meridià de Greenwich, que passa per Castelló i per la part oriental de l'Aragó. Potser molts recordareu que fins al 7 de març de 1940 Espanya tenia aquest horari, una hora menys que ara, i va ser una ordre del règim franquista recentment establert la que va establir des d'aquell dia, ara fa 76 anys, que l'Estat, amb l'única excepció de les Illes Canàries, tingués la mateixa hora convinguda que França, Alemanya i la resta de l'Europa central, nòrdica i occidental, situada a l'est de Greenwich. Els qui hem nascut després d'aquell 7 de març de 1940, abans de l'obertura d'aquest debat sobre el canvi de fus horari, poques vegades ens havíem preguntat per què teníem la mateixa hora que França, Itàlia, Àustria o Alemanya, quan geogràficament el nostre horari solar havia de ser el d'Anglaterra, Irlanda, Portugal o les Canàries. Tots tenim, per cert, molt interioritzat allò de són les 7, són les 8 o les 7 en Canàries, o són les 5 o les 4 en Canàries. Però potser no ens hem aturat a pensar en les raons d'això. Deixant de banda la raó que va portar Franco a establir l'horari actual de l'Espanya peninsular i les Balears, lligades a les connexions, segons diuen alguns, amb el règim alemany de Hitler, és important pensar que el possible canvi de fus horari no és una qüestió anecdòtica o purament funcional. Afectarà, sens dubte, el nostre ritme de vida, els nostres costums heretats de la cultura o el tarannà dels diferents pobles que actualment formen part de l'estat espanyol i, en definitiva, alterarà moltes coses. També hi ha una qüestió, i és que, de fet, Catalunya i les Balears sí que queden per poc a l'est del meridià de Greenwich, i això, en el debat polític actual, també podria arribar a influir. Els horaris laborals i escolars, en qualsevol cas, els costums d'anar a dormir o de llevar-se, l'hora de dinar o de sopar i altres variables influiran també en el possible canvi. Una modificació horària que, per cert, defensen actualment bona part dels dirigents polítics d'arreu de l'Estat que es presenten ara a les eleccions generals del 26 de juny. En paraules simples i deixant obert el debat sobre la conveniència o no del canvi, hem d'estar preparats, i si la proposta acaba materialitzant-se, saber el que estem fent. Hem de pensar que, per exemple, en la nit de la Revetlla de Sant Joan a Catalunya no es farà poc fosc, com fins ara a 9:15 de la nit, sinó a 9:15, i que ara, per exemple, serien 6:15 i no 8:15. Perdó, 6:45 i no pas 8:15. Un debat que, més enllà de les anècdotes sobre les hores, s'ha d'afrontar pensant en totes les variables i amb tranquil·litat. Avui compartim taula aquí a l'estudi de Ràdio Estel amb Lluís Serra, antropòleg i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bon dia, germà. Bona tarda, germà Lluís Serra.
Bon dia. No, bona tarda.
Podem dir bon dia, el que passa és que amb això de les hores ens estem embolicant una mica.
Ara ja, m'he situat amb un altre fus horari.
Sí, i també, deixant davant del fus horari, saludem el consultor sanitari i metge Ignasi Arbussà. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Saludem, uns minuts ens acompanya avui, li agraïm la seva presència, Fabián Mohedano, que és impulsor de reformahoraria.cat, l'organisme que des de Catalunya està defensant amb més força aquest canvi de fus horari. Senyor Fabián Mohedano, bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
Bona tarda i bona hora. Bé, amb el canvi de fus horari, ara serien 7:45 i no pas 7:45. Seria millor tenir...
Efectivament, sí. Efectivament, però... Et vull fer diverses esmenes a la teva exposició.
Endavant, endavant, fàcil-les.
En el qual algunes són certes, però altres no. Hi ha alguns seres vies que està molt bé, perquè si els que l'hauran escoltat a vostè i ara m'escoltin a mi, doncs acabaran de tenir una mica clar, perquè crec que ha posat alguns tòpics que no són ben bé el que és la realitat. Intento explicar-me d'una manera molt pedagògica i molt ràpida, que és el que estem fent, de fet, des de fa 2 anys amb aquesta iniciativa per a la reforma horària. A veure, en primer lloc, no és els països que estan a l'oest del meridià de Greenwich, són els que estan a l'est i a l'oest del meridià de Greenwich, perquè és tota la terra que hi ha amb el costat dreta i esquerra de cadascun dels meridians. Sí?
D'acord.
És a dir, que la línia imaginària que passa per Londres, per París... i per Calatayud i per Castelló de la Plana, és tota la terra que hi ha a la dreta i tota la terra que hi ha a l'esquerra. Per tant, els països com França, com Bèlgica, com Luxemburg i Holanda, que vostè no els ha anomenat en la seva exposició, també estarien, formarien part del meridià de Greenwich. I tots aquests països, durant la Guerra Mundial, per l'ocupació nazi, van formar part, no per decisió, diguem, de Franco, voluntària, sinó per ocupació, van passar a ser part del meridià d'Alemanya. I quan va acabar la Guerra Mundial no van tornar. En canvi, els anglesos, que sí que s'havien posat amb el meridià, diguem, continental, per fer la guerra i no equivocar els seus paracaigudistes ni vaixells, doncs van tornar al seu fus. I els portuguesos, tot i que van ser ocupats pels nazis, quan va acabar la guerra també van tornar al seu fus. Espanya, França, Bèlgica, Luxemburg, Holanda i Algèria, per influència francesa, doncs haurien d'estar tots en el meridià de Greenwich. Segon tema. Clar, a França, tot i haver d'estar en el meridià de Greenwich, fan una vida molt més endreçada que la nostra. És a dir, ells dinen a les 12:00, sopen a les 8, 7:00, se'n van a dormir d'hora, dormen les toquen, al matí quan es lleva esmorzen majoritàriament. Al nostre país, només 3 de cada 10 esmorzen, ens hem inventat una cosa, per tant, que és un esmorzar a les 11 del matí que no existeix enlloc del món, en comptes de dinar a la 1, dinem a les 3, en comptes de sopar a les 7:00, dinem a les 10 de la nit i dormim una hora sencera menys, que és la que hem perdut en relació a la resta d'habitants del planeta. I això no té un origen en el fus horari, sinó que té un origen en els anys 60, en el pluriempleo, en el desarrollismo, amb les hores extres, que fa doncs, que progressivament es vagi modificant i es faci un torn de matí, un torn de tardes, i es modifiqui l'hora de dinar i l'hora d'arribada del pare, que és el que treballa, a casa al vespre.
Bé, li agraeixo...
Són dues coses diferents.
Sí, sí.
Una cosa són els hàbits i l'altra és el fus horari.
I tant, sí. Sens dubte. El que passa és que un canvi...
Una altra qüestió.
Sí, sí.
Si Espanya tornés al fus horari, diguem, de Greenwich, les Illes Canàries estan malament, també. Perquè hi ha hagut una queixa que les Illes Canàries estan en contra de tornar que la península torni al fus horari de Greenwich, perquè ells perdrien aquesta distinció que vostè deia d'una hora menys en la Comunitat Canària.
Sí.
Però és que resulta que, les Illes Canàries haurien d'estar amb el meridià de Madeiras.
Sí.
És a dir, haurien de tenir 2 hores menys, una hora menys del que tenen allà, és a dir, 2 hores menys en relació a la península.
Uh-huh.
Per tant, tot està malament, és un desastre.
Una anomalia, sí, sí.
Confonem fus horari amb hàbits, i després una altra qüestió, que som un país, doncs, eminentment mediterrani, i que, per tant, doncs, tenim també els problemes, els dèficits que tenen els països mediterranis. És a dir, les nostres feines són molt presencialistes, no s'avalua la gent pels objectius, hi ha molt poca flexibilitat horària, hi ha molta rigidesa en els horaris, per tant, això, hi ha poca confiança en els treballadors, això genera molt poca productivitat i, per tant, doncs, la gent, al final, quan li fan un horari bo, ja no li importa tant el salari, però cada cop hi ha més plantejament de gent que diu, jo és que vull tenir un bon horari de feina i no tenir empastifat totes les hores del dia. Per tant, són tres coses diferents, no?
Sí, sí.
La cultura presencialista, el fus horari i el problema històric dels anys 60, que va ser un problema socioeconòmic.
I encara es complica més la cosa.
No sé si m'he explicat.
No, i tant, que s'ha explicat molt bé i li agraeixo molt. Per tant, el fus horari que ens correspondria, el del meridià de Greenwich, no és només perquè quedem la majoria del territori de l'estat espanyol a l'oest del meridià de Greenwich, sinó perquè això hauria d'afectar tot el que és al voltant del meridià de Greenwich, a l'oest i a l'est, no?
Fins al següent. Fins a Bèlgica, Luxemburg, Holanda.
Sí, sí, exacte. Si ja estan esmentats, ja. Sí.
Si ens fixem en el mapa, Londres, o sigui, Holanda està per sota de Bristol. És a dir, és que en el mapa es veu, i com és possible que a una costat de la illa sigui una hora i a l'altra costat de la illa sigui, i al continent sigui una altra.
Certament, senyor Mohedano, els horaris també són convencions. És a dir, que intentem que els països s'acostin, pel que vostè diu i pel que molta gent pensa, al màxim a l'horari solar, no? D'això es tracta, que l'hora sigui més... Perquè, certament, si ens anem cap a l'oest o cap a l'est, les hores podrien canviar uns minuts, si mirem l'horari solar, no? L'hora no és ben bé la mateixa a tot arreu, això també és cert.
Correcte. Sí. O sigui, una cosa és la qüestió de l'horari solar i l'altra és el valor que li donem nosaltres a l'hora. Perquè, per exemple, els xinesos tenen tot el mateix... O sigui, tenen un únic fus horari, no?
Sí.
Per tant, les 5 de la tarda són a dues parts del món, del país, que estan molt allunyades una de l'altra, no?
Uh-huh.
Bueno, doncs, una cosa, el temps solar, que és el que nosaltres reivindiquem en certa manera, és a dir, cal tornar a fer el que feien els primers sàpiens, que és que quan s'aixecaven, quan es llevaven, el primer que feien era carregar forces, esmorzar ben fort per passar tot el dia que s'han recol·lectant. Què hem fet nosaltres? Doncs com anem a dormir molt, molt tard, i com que sopem molt tard, i això té unes conseqüències brutals sobre el nostre cos, perquè ens engreixem, perquè no dormim bé, al matí no tenim gana, i per tant ja comencem tot el dia malament. Les hores més productives, les que som capaços per resoldre millor un problema, que són de 9 a 1, doncs nosaltres ens estem desplaçant a la feina o estem esmorzant. I per tant el gran problema de la productivitat no només és allargar, sinó que al matí no som a puesto... Viento així una mica a lo bruto, no som a puesto per treballar i per produir, no? I aquest
sí.
És el gran dèficit que les empreses haurien d'entendre.
Deixi'm afegir, senyor Mohedano, que a banda de tot això que estem comentant, i ara donarem veu a Lluís Serra i a Ignasi Arbussà, hi ha la qüestió del canvi d'horari de l'estiu, que és una cosa que no té res a veure amb això, però que també afecta, no?
Això és una idea que fa 200 anys que es fa, que la va proposar Benjamin Franklin, des de la crisi del petroli es fa de manera interrompuda.
Des del 74 la fem.
No és el mateix ara, fa 200 anys, quan Benjamin Franklin ho va plantejar, doncs que el consum energètic era molt minso i, per tant, sí que era rellevant la llum de l'hora del dia, que no ara, que jo quan a vegades faig conferències o explico la reforma horària a les 12 del migdia i estem en una sala completament tancada amb llum, amb ordinadors, o si estem a casa amb neveres, amb rentadores, ordinadors, tot. És a dir, l'estalvi energètic a Catalunya és de 19 milions d'euros.
Sí, sí.
19 milions d'euros, si ho repartim entre les famílies, acaba sent 3 euros per família. Jo li dic, la meva família els paguem, encantats per no haver de fer això, perquè els que tenim criatures petites és una mica desastre, perquè durant un mes es va arrossegar, tres, quatre setmanes o més s'arrossega el canvi. També li passa a la gent gran, també passa a les granges d'animals. Bueno, doncs, al final, ara ja ha perdut bona part del sentit aquest.
Per tant, vostès també...
La qüestió és que el fus horari és una competència de l'Estat. El canvi d'hora d'estiu d'hivern és una directiva europea.
Per
tant, això hauria de decidir la Unió Europea.
Però vostès són partidaris també del canvi, de que no es canvi l'hora?
Nosaltres som partidaris de suprimir el canvi d'estiu d'hivern.
També. Per tant, tindríem, atenció, dues hores menys ara. Tindríem dues hores menys ara, doncs. Per tant.
Dues hores menys, o sigui, seria, sí, exacte.
Sí, això vol dir que la nit de Sant Joan, que és més o menys la més llarga de l'any, a les 8 seria fosc. Això és un canvi cultural. Poso l'exemple de la nit de Sant Joan anecdòticament.
Sí, ja aniria bé.
No és l'únic.
No, nosaltres tenim una cultura en aquest país que per sopar ha de ser de nit. Quan sí. Això a molts països del món no és així, sopen de dia. I després, també, als nostres adolescents joves els hi passa que perquè la nit sigui fantàstica se'ls hi ha de fer de dia, no? Sí. És a dir, els nostres adolescents joves fan una cosa, que és anar cada cap de setmana de festa tots a Nova York. És a dir, com que surten a les 12 de la nit i tornen a les 6 de la matinada, és com si estiguessin de festa al continent americà, és a dir, amb un jet lag de 5-6 hores. I això els cronobiòlegs i els metges del son ho expliquen, no? Que després, quan arriben el dilluns, tenen jet lag social, perquè, uh-huh. perquè han estat durant el cap de setmana dormint durant el dia i vivint durant la nit. I, per tant, doncs aquí és un també dels grans problemes que tenim, no?, en relació al rendiment i a tot el cost que suposa per trastorns de conducta, trastorns de qüestions alimentàries. Bueno, doncs, el tema del rendiment escolar i de la salut dels joves en relació a aquest despropòsit horari que tenim actual és molt rellevant. Nosaltres, al final, el que estem parlant és de salut. No estem parlant... Fixi't que portem parlant una estona, hem parlat de conciliació. Tota l'estona parlem de salut, de ritme del cos, de ritme circadiari, d'adaptació del cos als nostres temps quotidians. Perdoni, si ho fem d'aquesta manera, ens en sortirem sí. i farem la reforma horària.
Perdoni, senyor Monerano, és que el temps se'ns tira a sobre. Són 7:45. Si no li fa res d'esperar-se uns minutets...
Jo he sortit d'una reunió i em sap molt greu que si us pogués deixar...
Tranquil, doncs el deixem. Moltes gràcies,
perquè
senyor.
Perquè si no hagués vingut a l'estudi, perquè estava aquí...
Ho sabem, que li hauria agradat venir a nosaltres també, però no pateixi. Li agraïm moltíssim la seva intervenció. Hem parlat avui en aquests primers minuts del Mirador de l'Actualitat, de l'anàlisi amb Fabián Mohedano, impulsor.
Fer, eh? O sigui, anar a un lloc, xerrar i marxar sense escoltar, fatal, però...
No pateixi. Els oients tindran les dues perspectives. Gràcies i bona tarda. Seguim, com us dèiem, amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i antropòleg, i amb el consultor sanitari i metge Ignasi Arbussà. Bé, hem parlat de moltes coses. Ens ha parlat el senyor Mohedano de moltes coses. Lluís Serra, que havia demanat la paraula feia uns minuts.
No, jo volia fer la pregunta, a veure com ell enfocava el tema aquí del canvi horari.
Però ja
l'hi ha
respost,
sí, no? Sí, per això ja no.
Bé,
ja era clar. No?
Bé, quina impressió tenen del que pot ser això? S'ha parlat molt de salut, doctor Arbussà.
Bueno, d'entrada tindríem que agrair al senyor Mohedano que ens ha il·lustrat. No?
Ens ha ajudat molt, sens dubte.
Jo crec que ens ha aportat una informació que ha situat en el seu lloc, jo crec, una part del problema. La veritat és que m'he portat una decepció, perquè em pensava que realment el meridià de Greenwich marcava el que era el territori que hi ha a est i a oest.
Pensàvem tots que era com una frontera horària, i no és ben bé això.
Perquè em feia una certa il·lusió allò de poder sentir un dia per la ràdio que a Catalunya són les 7 de la tarda, les 6 a la resta d'Espanya.
Si fos així, seria així.
Em feia una certa il·lusió.
Catalunya i Balears tindrien un horari diferent a la resta d'Espanya.
Bueno, visc que això no pot ser, jo crec que el senyor Mohedano ho apunta bé. Una cosa és el fus horari, i al final és un convencionalisme, però, per una altra banda, hi ha un tema que és d'hàbits i de comportaments de la pròpia societat, i que probablement, en el nostre país, es donen unes determinades circumstàncies que no són únicament horàries, sinó que són ni d'organització del treball, encara que també, sinó que també són d'hores solars disponibles, de bondat del temps que permet que realment un pugui fer activitats externes i de lleure, diguéssim, en el carrer o en els camps d'esport o allà on sigui, que fa que realment això també condicioni una miqueta els horaris. Una cosa que sí que realment li haig de donar molt i molt la raó és realment la cultura de treball que existeix a Espanya. I és veritat que em sembla que aquí es paga per ser present i no pel que es fa en l'horari amb el qual s'està present. Jo crec que aquest és un dels elements que fa que sembla que és més productiu aquell que arriba a les 8 del matí, a les 8 i mitja del matí a la seva feina i marxa a les 7 de la tarda. Sembla que realment sigui més productiu quan el que realment produeix és el que es fa en aquest horari. I aquí aquesta jo crec que sí que és un canvi introduït dintre de la pròpia cultura de funcionament de les empreses que haurien d'intentar ajustar, en tot cas, el seu funcionament amb criteris de productivitat no vinculats estrictament a el que seria presència horària. Jo crec que això és important tenir-ho en compte. És veritat que si ho anem a mirar, i no és per raons de salut, diguéssim, però és veritat que els pacients que estan ingressats en els nostres hospitals segueixen l'horari europeu. A les 6 del matí se'ls desperta, se'ls fan les extraccions de sang o de les mostres que estiguin a obtenir, esmorzen també a primera hora, dinen a la 1 i a les 7 de la tarda estan sopant per tancar llums, diguéssim, a les 10 del vespre.
També passa que en les nostres latituds és molt diferent l'horari solar o les hores de sol al juny que al desembre. I això, per exemple, aquest problema als països de latitud equatoriana, Amèrica Central, per exemple, Àfrica Central, sempre surt el sol a les 6 del matí, sempre es pon a les 6 de la tarda. No tenen potser tant aquests problemes, no?
Sí, però de qualsevol de les maneres, en tot cas, des del punt de vista climàtic, els hiverns nostres són hiverns relativament tolerables que permeten el trànsit per als carrers i fer una vida social bastant més completa de lo que pugui ser el que li pot passar a un suec a Estocolm, no? Que en el mes d'hivern, doncs, el que té que fer és tancar-se a casa i tocar el violí o qualsevol altra activitat cultural, que solen fer-ho molt més que els espanyols, per raó de que realment poca més cosa es pot fer.
Però atenció, que a Catalunya, per exemple, al desembre, novembre, desembre i gener, a les 6 de la tarda es fa fosc. Es faria fosc a les 5, amb el canvi de fus horari. Això cal preparar-se per un canvi d'aquest tipus, no? Per exemple, per les botigues, pels costums... Potser s'ho paríem abans, però els costums costa molt canviar-los, també.
Bueno, en tot cas, el que tindríem és més foscor abans. Si superíem en una hora o una altra hora, està condicionat molt i molt els hàbits de comportament vinculats bàsicament amb el que són els horaris de treball.
Uh-huh. Germà Lluís.
Jo aquí em plantejaria una mica la meva experiència. És a dir, he estat algun temps a Itàlia, uns anys a Itàlia, i aleshores jo recordo al principi tot em va costar molt, perquè dic, però què fan ara? Hi ha tant d'hora a sopar, per exemple, no? I no és que sopessin tant d'hora, però màxim era un quart de vuit, una cosa així, més o menys. I el dinar era l'una del migdia, no? Aleshores, doncs, clar, al principi em va costar. L'únic que quan em vaig adaptar, vaig veure que era més racional el tema, no? És una cosa que dius, és millor, segurament, amb tot això, no? Després hi ha una segona experiència, sobretot a través d'alguna ONG, he estat a algun país africà, per exemple, Tanzània i Madagascar, i aleshores el tema també és interessant veure que s'ajusta molt més al ritme de la naturalesa. Quan hi ha llum, perquè hi ha algun lloc d'aquests que pràcticament gairebé no hi havia ni llum elèctrica, quasi, eh? És a dir, que en algun lloc que havia estat, és que era la llum natural. Per tant, se seguia molt el ritme de la naturalesa, no? El que estem fent, hem creat un món tan artificial, amb tants recursos, que podem fer que la nit sigui dia, eh? Com diu la nit americana, el de François Truffaut, que filmen la nit, però en realitat filmen de dia, no? Doncs és una mica això. De tal manera que en la llum artificial podem pensar que estem a qualsevol hora del dia, en la llum natural, no? En la llum artificial. Això també fa que el nostre comportament sigui molt artificial, a moltes vegades. És a dir, on visc, a la meva habitació dona al carrer, d'alguna manera una finestra, i dijous, divendres i dissabte, sobretot ara que ve millor temps, doncs poden estar fins l'una a les dues.
És a dir,
atenció, no són estrangers que venen, són d'aquí. Són gent d'aquí, que en un bar, i quan es tanca el bar continuen, a unes hores totalment intempestives. Diuen, això, què passa aquí, no? És una cosa realment que no es deixa ni descansar en aquestes hores tan profundes, no? Doncs això sí que seria un tema, no només veure-ho com a fus horari, que és molt interessant, sinó els hàbits, canviar els hàbits, això és molt complicat, no és gens fàcil, eh? Perquè, per exemple, estem en les botigues, però és curiós com les botigues que obren, per exemple, doncs gent que porta procedent d'Àsia, etc, tenen uns horaris interminables. És a dir, estem, per una banda, intentant conciliar l'horari laboral i, per altra banda, hi ha altres ofertes d'horaris absolutament interminables, no? És a dir, és un tema força interessant. Al igual que una de les experiències que vaig tenir a Itàlia expressament, doncs, que era al migdia, la gent no s'atura tanta estona. Aquí, doncs, ens aturem, si podem fer migdiada... És a dir, hi ha tot un altre concepte. I el que deia el senyor Ignasi, doncs, també estic d'acord que no sé quina influència realment també té el clima en el nostre estil de vida. Perquè hi ha altres llocs és que no pots estar al carrer determinades hores, et tanques, no?
Per exemple, a Dinamarca, Noruega, Suècia, ja els hi va bé que l'hivern a les 4 de la tarda sigui fosc, o abans i tot.
Sí,
ja ho assumeixen, vaja, no és que els hi vagi bé, ho assumeixen. Sí. Perquè, a més, no es pot estar al carrer, se fa molta vida en interiors, i aquí és diferent. Potser ens venen al cap els tòpics, no? Espanya és diferent, tenim uns costums diferents, o la cultura mediterrània, també, que és molt de
feina nocturna. En Lluís, per això, ens feia un exemple que aniria una miqueta en contradicció amb el que ara estàvem explicant, no? Perquè, realment, Itàlia també és un país exactament igual de llatí que nosaltres, si no és més, encara, no? Mm-hmm. I per tant, també pots conviure, diguéssim, amb una manera de fer llatina, amb aprofitament, diguéssim, del bon clima i de les hores solars de les quals disposes, amb uns horaris potser més racionals, no? I això també tindríem que vincular, doncs, probablement a un element de costums, un element de fer, i a una adaptació que també l'organisme també s'adapta. Vull dir, a veure, és possible que es podria trobar que la salut és un nivell més baix en el nostre estil de vida que amb un altre, però en canvi, per contra, estem defensant la dieta mediterrània, estem defensant la cultura de sol i de allò, estem també impulsant també una manera diferent potser de fer, que no sé si té una repercussió amb la salut, perquè quan compares els estàndards de salut d'Espanya i de Catalunya respecte als del reste d'Europa, doncs pràcticament són tots millors els d'aquí, no? Sí. O sigui, jo no sé si serà per horari o per molts altres factors, probablement per molts altres factors, però al final, que és el conjunt, l'indicador final és l'estat de salut de la població, el tenim millor nosaltres que la resta,
sí. El que sí que és veritat, doctor Bussà, i també germà Lluís Serra, és que el cos humà, ja que han parlat vostès també de la natura, està preparat per dormir de nit, de forma natural, és millor que dormim a la nit, no?, i que estiguem desperts de dia. El que passa és que, clar, a l'hivern no dormirem 16 hores o 17 hores, que són les que tenim de foscor, sinó que dormim les nostres 8 hores, i a l'estiu potser ens costa més, perquè si a quarts de 10 de la nit és de dia, ens costa més anar a dormir d'hora. Perquè entre sopar tard i tot això, bé, són costums.
No, segur.
Que desafien la natura humana, de fet, no?
La força una mica, vull dir, és veritat. Vull dir, si anem a contemplar, doncs les hores de son dels espanyols i dels catalans són menys hores que les que fan el resto d'Europa, per raons de costum i d'anar-se'n a dormir en uns països més que els altres.
És un problema tan important com menjar bé o malament.
Però, sí, clar.
Sí, el que passa és que també és veritat. Vull dir que hi ha unes hores necessàries de son i unes hores complementàries, diguéssim, a la necessitat, no? Amb la qual cosa, amb bona salut, pots dormir un número suficient d'hores sense que realment et passis el dia.
Però les hores que són més productives respecte del son, de la qualitat de son, no són les primeres hores i després ja no és el mateix.
Sí.
I, per tant, aquestes són les que s'haurien de respectar i és la que menys respectem. I aleshores, quan agafem el son, no és quan estaríem en millor disposició per agafar-lo.
Sí, tot.
O sigui, és un tema també que és força interessant, no? Perquè si mirem aquí, conflueixen també altres temes com la productivitat laboral, etc., el tema de presència, però també seria interessant veure el tema de l'oci. És a dir, quina incidència té que els programes de televisió, que poden ser més atractius, comencin tan tard. Això ajuda tant. O, per exemple, les aberracions que fa la Federació Espanyola de Futbol, ara heu corregit una mica aquest any, de començar alguns partits a les 10 de la nit.
Sí,
això,
sí.
A veure, això, que després la gent que va a l'estadi compta més a més el tornar a casa. Mm-hmm. Vull dir,
són
aspectes aquests que són on anem a parar, no?
I tant. Bé, podríem seguir. Ens queden 2 minuts,
En tot cas, es faci el que es faci, si hem de canviar el fus horari, en tot cas, jo crec que és molt més raonable que nosaltres ens alineem amb la resta d'Europa, amb la qual tenim més comunicació, per exemple, l'horari que puguin fer a França, a Bèlgica o a Holanda, que no pas si hi ha diferència respecte a la que pugui haver a Anglaterra.
Per tant, s'hauria de canviar l'horari, com ens ha dit el senyor Fabián Mohedano, a Holanda, a Bèlgica, a França i nosaltres.
En conjunt. El que jo crec que una acció feta aquí, destorbaria molts dels mecanismes de funcionament i coordinació internacionals que en aquest moment ja tenim.
Més trobaríem que, per exemple, Cerver, que està a França, però tocant a Portbou, tindrien una hora, i en canvi ens trobaríem que les Balears, que està més a l'est, tindrien una altra hora.
I la borsa espanyola tancaria una hora abans, una hora després que la borsa de París, i això comporta elements especulatius a tenir en compte.
Hi ha molts elements.
I aquí també fa que, com és zona molt turística, molts estrangers van a dinar bastant més d'hora. Això fa que també els restaurants s'hagin d'obrir més d'hora del que habitualment obririen per atendre els estrangers i després ja venen la gent d'aquí. No?
Avui amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb l'antropòleg Lluís Serra hem parlat del canvi de fus horari. Per cert, creuen vostès que serà tema present en la campanya electoral i potser es materialitzarà, o veuen viable que es materialitzi, o seran prudents els polítics a l'hora de decidir
això? Jo crec
això?
Que és un element, en tot cas, anecdòtic i que no se centrarà, però els problemes tenim.
No dic que se centri la campanya en això, no crec. No, però
jo crec que apuntaran, i probablement més d'una formació apuntarà a l'estudi aprofundit de la conveniència de... Això els polítics ho saben fer molt bé.
Sí.
No? El deixar...
Crearem una comissió.
Per exemple.
No, jo no tinc poca confiança que aquest tema estigui ben tractat amb una qüestió. Una campanya electoral normalment no és per tractar bé els temes.
Ho deixem. Gràcies, Lluís Serra.